Un quart de deu, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres en Jordi Casas, en Toni Ramon i en Domènec Miquel. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el Toni Santos, que de tant en tant ve a Sant Cugat a fer una visita i té el gest de venir-nos a veure.
Bon dia.
Com a tertulià també de la casa, que ja havia estat durant diverses temporades amb el Xavi Fornells, i quan ve per Sant Cugat ja sap que està convidat. Escoltin, algú de vostès va anar ahir al Teatre Auditori a veure aquesta celebració dels 20 anys de l'equipament municipal?
Jo no vaig anar, però ho tenia reservat, eh?
Ah, sí? Ostres, tu vas ser la butaca aquella que hi havia buida.
No sé, però no me'n vaig recordar, tu.
No fotis, tio.
Ara m'ho comentava l'Oberti, que era ahir, i això que vaig contestar en seguida, sí, sí, reservo, no em vaig recordar.
De fet, era la butaca que tenia buida al meu costat.
Ah, és aquesta.
No, no, o sigui que no. Puc parlar del Teatre Auditori, però de lo d'ahir en concret?
No, l'excusa de la cerimònia és per parlar de l'equipament en general. Això no sé sí. Què els sembla, si no, però... està... Digues. O no, l'espectacle d'ahir. No, tu hi vas anar, no, Domènec?
Sí, jo sí que hi vaig anar-hi.
Malgrat que tenies la butaca al cantó buida...
Estava més ample, tu.
Sí, estava més ample, el qual anava molt bé. Van tenir el detall de la gent del Consell de Cultura per baix, el Xavi Fornells també, diguéssim. Es van col·locar a la fila setena del Galliner, és a dir, l'última.
Perquè, esclar, la grada jove, sí, allà darrere, no?
Sí, no, més que res, perquè els que paguen a davant i llavors aquesta colla d'impertinents, que vull dir que, en fi, doncs aquests, com que ja són de confiança de la casa, ens van pujar dalt, el qual el meu genoll li va quedar profundament agraït per les escales que havia... No, més que de pujar, després, diguéssim, vaig haver de baixar. Però, bueno, en fi, no. Bé, l'Andrea Motis i en Xamorro, fantàstics, van estar molt bé, molt bé. Vas haver de pagar un peatge abans, però, bueno...
Peatge català, d'aquests cars, no?
Sí, com d'una hora i mitja, vull dir, no pensis,
De qui estem parlant, encara que sigui per senyes?
No, jo entenc que l'espectacle no et va acabar de convèncer, només la part final amb l'Andrea Motis, entes això? Jo?
Sí, exactament, sí.
I el presentador no et va agradar?
L'espectacle va ser un pèl fluix, al meu entendre, va ser un pèl fluix, d'acord que era molt improvisat, d'acord que els actors no havien potser, diguéssim, fet cap assaig, però, a veure, també veies una diferència molt gran, hi havia aquell que realment tenia allà un guió i de seguida es feia seu el guió i dominava, i aquell que simplement llegia i que deia, home, en fi, això també ho sé fer bé,
Algun comentari més? Algú va anar-hi?
No. Tenia reservat, no hi vaig poder anar per motius de feina, però vaig avisar abans, vaig enviar un correu electrònic de que disposessin de la meva localitat i que no quedés buida. Però no
com altres.
No vaig poder assistir.
Aquí sembla que la buida fos meva, vés a saber.
No sé quantes n'hi havia de buides.
No, estava molt ple. Sí. Fins i tot, diguéssim, darrere la setena fila es va habilitar una fila de cadires d'aquestes desmuntables, no? Perquè hi va haver-hi gent, Vull dir que sí, va estar molt ple.
I alguna valoració de l'equipament, ja, en general?
Jo, el Teatre Auditori, va donar la casualitat, o no casualitat, que quan es va inaugurar jo era regidor, no? Llavors vaig viure el procés des de dins. Jo crec que el Teatre Auditori és una conferència, com a mínim, de tres factors. Un era que donava una miqueta resposta a una reivindicació clàssica de Sant Cugat, que es volia un auditori, o es volia per fer activitats escèniques. Després, el d'un alcalde... que jo no sé si per nostàlgia o per visió de futur va entendre que l'equipament aquest era necessari, en aquell moment es deia per retenir els santcugatencs, que anessin a Barcelona, però en realitat s'ha fet necessari per acollir els barcelonins que han vingut a viure a Sant Cugat, no? En aquest sentit potser va ser un acte de previsió important, no? I després això amb el fet de que vivíem moments que hi havia molt creixement urbanístic i això va permetre unes aportacions econòmiques que van fer possible, o si no, no hagués estat possible, perquè entre nosaltres va costar un congo, això, no? Però, bueno, jo crec que de tot això, jo crec que s'ha donat un bon resultat, jo crec que es fa una promoció molt equilibrada i molt meditada i de qualitat, jo crec que és una de les coses importants que tenim a Sant Cugat, no? I que crec que cada cop el públic és més divers, més exigent, i jo crec que s'ha sabut donar resposta a això. I després, per acabar, el toc reivindicatiu, dir que cada tenim pendent un contenciós que anava lligat al Teatre Auditori, que sembla que està encarregat, que és la famosa sala B, no?
Sí, va sortir diverses vegades.
Ja,
sí.
Una sala d'un tamany de reduït, que estava prevista dintre del poble equipament, però pel que sigui, per activitats pròpies de l'equipament, per millorar l'autofinançament i tal, no ha estat possible físicament. I bueno, i sembla que ara suposo que no trec cap secret si dic que hi ha unes negociacions amb la Unió i que a veure si ens en podem sortir per aquí, no? I sembla que estan bastant avançades.
Toni? No, a veure, jo que per començar pel final del Jordi, entenc les necessitats d'una sala B, però entenc que aquesta sala B ha d'existir, no?, en el si d'una entitat centenària i d'un teatre, doncs, que necessita en aquests moments una inversió que segurament l'entitat per si mateixa no podria assumir, i per tant ens podríem trobar, doncs, amb la fi de la sala de la Unió, i per tant ens sembla que puguin coincidir els dos interessos, doncs, és per celebrar-ho. El fet de que la sala B no sigui en el propi teatre auditori, que no sigui sota la platea com havia de ser en el seu moment, però que en canvi puguem gaudir d'un meravellós taller d'escenografia, i que això ens ha reportat, doncs, no només contribuir amb la viabilitat d'un teatre, sinó també, doncs, de gaudir d'espectacles de primera línia, doncs, que les escenografies s'han fet des de Sant Cugat, no? Per tant, jo crec que també va ser una bona aposta del teatre, doncs, tirar per aquesta via, no només esperar, doncs, a recaptar perquè ve públic, sinó, doncs, perquè s'estan fent escenografies, perquè s'estan fent enregistraments, tant d'audiovisual com, vull dir, d'anuncis, com també han sigut de CDs. Per tant, donar el màxim rendiment a l'equipament és el que tocava fer. Segurament hi ha molts passos a fer encara. Cal dir, doncs, de la direcció actual i de la immediatament anterior, que és amb les dues en què vaig poder treballar i negociar alguna cosa, doncs, que van ser bastant sensibles, doncs, a millorar alguns aspectes, doncs, de tarifar per joves, a fer alguns tipus d'abonaments que no fos l'abonament general, que és el que existia només en un inici, per facilitar l'accés de gent jove i de, en general, també de tots els públics en el teatre. Crec que també hi ha passos encara que es poden millorar. Crec que seria bo que el Teatre Auditori també fes apostes d'obertura al públic, com ha pogut ser amb la celebració d'aquests 20 anys, doncs, el concert que vam poder gaudir dissabte a la nit. Crec que el Teatre Auditori, doncs, no estaria de més que un cop l'any, doncs, fes una actuació, algun tipus d'activitat oberta a tota la ciutadania, a més a l'aire lliure, a la seva plaça, darrere, on sigui, que tots en poguéssim gaudir. I jo crec que també queda, que esperem que se solucioni amb la sala B, va caure, no?, tota aquella esperança, jo crec, del món teatral santcugatenc, amb l'obertura del Teatre Auditori, veient-se dalt de l'escenari Històries de Sant Cugat, amb els 200 artistes que hi van haver i totes les entitats que hi van participar. Em sembla que ens vam quedar molt en aquí, i crec que li falta encara donar aquesta volta, doncs, perquè el teatre santcugatenc hi sigui present. Per acabar, quan la direcció del teatre pot nomenar en un article les obres que s'han fet, doncs, de grups santcugatencs, en 20 anys, mala senyal, o sigui, en el moment que tu pots comptar-ho amb els dits d'una mà, com vulgarment es diu, doncs, mala senyal. Jo crec que aquesta és la volta que encara li cal donar al Teatre Auditori.
Algun comentari, Toni?
Bueno, sí, mira, des de fora.
Des de fora, no?
Absolutament,
no?
Des de fora. Aviam, jo en aquella època encara no havia arribat, o sigui, el meu trànsit per aquí ha estat, diguem-ne, al voltant de l'existència també de l'auditori. Ha perdut la paraula teatre, eh? Això, t'agradi o no, Toni, la paraula teatre hauria de durar 15 dies, perquè ha estat sempre l'auditori, eh? Només ha sigut formalment que se'n deia...
No, si vols fem una... No, et dono la meva opinió del que és veure teatre a l'auditori.
Que sí, i però vull dir que de sempre s'ha transmès que allò era l'auditori, per entendre's. La paraula teatre la van deixar caure de seguida, suposo. Lo de la Unió me n'alegro, si això ja me'n recordo que fa molts anys ja es parlava de convenis amb l'Ajuntament per intentar salvar l'auditori, perquè allò estava mort des de tots els punts de vista, no sé com hi va, parlo bàsicament econòmic, no d'esprit de les persones, però bàsicament econòmic. Realment això també implica una lucidesa per part de la Unió, si és que això s'arriba a portar a terme, perquè realment perd el control. O sigui, el que es faci en aquest local a partir d'ara, qui marcarà els estàndards, qui marcarà els baremos, a partir d'un pacte més o menys enginyós, però qui farà una programació de ciutat serà l'auditori i no l'entitat, i amb això vol dir que la supervivència de l'entitat, suposo, passa per cedir el seu teatre, que era allò en castellà el buca insígnia, a la ciutat, no? Bueno, deu ser una crònica del fracàs econòmic de moltes entitats que l'única manera que tenen de sobreviure els socis antics i no sé què, pues és a base de cedir les seves instal·lacions, perquè afortunadament estaven ben situades geogràficament dintre d'un espai, no?
Domènec, algun comentari més sobre la funció del Teatre Auditori?
Sobre l'acte d'ahir o sobre això?
No, si vols dir alguna cosa més de l'acte d'ahir.
Sobre l'acte d'ahir voldria dir...
Sobre la funcionalitat de l'acte.
Una genialitat que realment va ser extraordinària, que va ser la sortida d'en Tortell Poltrona en escena. Hi havia tot de tauletes amb els autors allà asseguts i tot d'una surt d'un lateral en Tortell Poltrona recitant Shakespeare. Genial. Ho va fer meravellosament bé, fins que va arribar al centre de l'escenari on hi havia el Joan Berlanga, i el Joan Berlanga li va dir txt, 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 que això ho havien tret per culpa del pressupost, eh? Vull dir que no, en fi, eh? Que, i doncs l'altre es queda aturat, i què dius, què dius? Ah, jo és que no me n'hi he enterat. Vull dir, va, això, realment, però és que ho va fer-ho magnífic, magnífic. Val la pena, diguéssim, de ressaltar-ho. No, en quant a l'altre, a veure, aquesta va ser la queixa general. És a dir, hi havia com un audiovisual que anava sortint als 20 anys, no? I es anava entrevistant a diferent gent, i sobretot a molts actors i actors d'aquí de Sant Cugat, i a la sala B era el tema absolutament recurrent. No? És el tema absolutament recurrent. A veure... quan es va començar a parlar, diguéssim, no es va començar a parlar de fer un teatre, sinó que es va parlar de fer un auditori, que després es va avançar, diguéssim, amb l'idea de que, bueno, que seria un teatre auditori, que el tema de les dimensions de l'escenari i tot plegat, doncs això va tenir que veure molt amb Puig, que llavors en aquest moment era el president de l'Esbar, perquè l'Esbar havia d'estrenar els grans espectacles en aquest teatre auditori. Curiosament, no n'ha estrenat cap, els ha estrenat tots en el Centre Cultural de Terrassa. Mira que és també, diguéssim, ben curiós que hagi hagut de sortir de la ciutat i anar a una ciutat veïna, diguéssim, aquest país. Vull dir que, a veure, al final, un dels problemes que ha tingut sempre el Teatre Auditori respecte a la ciutat és que ha sigut una mena d'empresa que ens ha ofert espectacles, i en realitat el ciutadà respecte al Teatre Auditori sempre ha estat un consumidor, però no ha estat un ciutadà que hagi pogut participar i que hagi pogut ser un membre actiu i que hagi pogut ser... Després sempre citarem la inauguració sota la direcció de Dolors Vilarassau, 200 santcugatencs en escena, etc. Però dius, vale, i això quan s'ha repetit? I no s'ha tornat a repetir. Aquest ha sigut sempre una mica el problema del Teatre Auditori, no? No sé quants grups de teatre tenim aquí a Sant Cugat, però no hi poden actuar o no hi actuen, i amb el qual...
Però és que el Teatre Auditori, per les seves característiques, en aquest sentit, ja va néixer en ploma a l'ala, és a dir, un teatre d'aquestes característiques, aquestes dimensions del cos que representa, difícilment podia ser l'aixopluc de grups locals, però un pur problema de finançament, no? Quan he dit abans que la necessitat d'autofinançament que requeria sales per escenografia i tal, doncs van possibilitar això, no? I a més, hi ha una de les tres potes ha fallat clamorosament, encara que encara es parla d'esponsorització i gent que hi posa algun caleró, però el criteri inicial era el dels tres terços, que es deia. Un terç autofinançament, que estem per sobre, estem en 40 o 8 tal, un terç ajuntament, que estem per sobre, i un terç esponsorització, que va començar amb la Catalana d'Occident. Això que...
I ha acabat amb la Catalana d'Occident.
Sí. Això, però aquest terç... aquest terç igual és un 7%, un 6% ara, no? Llavors, esclar, tu has de... Clar, has de fer activitat, que la mesura del pressupleta t'autofinancia el que vol obrir l'equipament, no? I en aquest sentit cal dir, i crec que els que ho diuen les dades, estem bastant per sobre de la mitjana d'equipaments d'aquestes característiques pel que fa autofinançament. Clar, això és un hàndicap per l'ús d'activitats locals no professionals i que...
Sí, però per exemple, a l'època del Tom es va fer una cosa que va ser molt interessant i que després no ha tingut continuïtat, que eren aquells espectacles que es feien dins de l'escenari, eh? És a dir, amb les cortines, amb el taló, diguéssim, tirat dins de l'escenari, i aleshores era un espectacle de petit format, doncs per 200, per 300 espectadors, eh? I s'ha acabat, i la sala era buida i estava tancada i no hi anaves a fer res, es feia dintre de l'escenari. I això no ha tingut continuïtat. I a veure, què és possible? Sí, perquè... home, jo recordo una vegada, diguéssim, amb el Buixaderes i el Soler, que van fer un espectacle magnífic i que estaves en contacte amb els actors. El problema del Teatre Auditori és que l'escenari queda molt lluny, perquè com que després hi ha el fossat de l'orquestra, això fa que quedi molt distanciat. Però bé, quin teatre de Barcelona té fossat d'orquestra? El Liceu. Però no el Poligrama, no el Romea.
Escolta, però jo penso que això reflexa una discussió eterna que he sentit aquí a Sant Cugat. Que aviam, a Sant Cugat no ha existit mai el que a Barcelona se'n diu un centre cívic o una casa de cultura com Déu mana. M'explico que permetés que tot aquest canalitzar tot el que és el localisme, no sé si m'explico, el localisme en el bon sentit de l'expressió, no?, que és un lloc molt econòmic, d'una gestió molt senzilla, molt, si vols, no es cobren entrades, no hi ha drets d'autor, no hi ha no sé què, bueno, m'estalvio simplificant coses. Un auditori és un altre plantejament. Un auditori penso que està magníficament orientat al que ha d'estar, i les coses de petites, no de format, sinó de generació petita o d'ambició petita o que respon precisament als interessos de grupets que es volen manifestar de la forma que sigui, això ha de tenir un altre canal. I tampoc sé si el B, si la sala B aquesta, respondria a això, perquè també podria començar viciada. També com podria començar viciada, perquè possiblement la sala B hauria de respondre a activitats de format més petit però del mateix nivell de qualitat. No caure en el parany del localisme. És que jo penso que és molt perillós el localisme, tot i que és molt respectable.
Sí, però tu parles de Sabell o parles de Terrassa o parles de Barcelona i aquestes sales B alternatives on poden anar, diguéssim, els aficionats, existeixen. En canvi, aquí no. Aquest és el problema.
Clar. Perquè no hi ha un centre cívic en un teatre, per entendre'ns.
No, bueno, ja es va fer a Mirassol, es va fer l'aposta de sí, l'ampliació del centre cívic i del teatre, tecnificant-lo una mica més. A veure, tornant al tema de la sala B, la Unió hauria de ser aquest espai. La sala B, és evident que hi haurà segurament unes exigències per part de l'Ajuntament, entenc que legítimes quan s'està parlant d'unes xifres importants. A partir d'aquí, jo crec que la Unió, una de les millors opcions seria compartir el que és aquesta gestió. Es pot compartir des de crear algun organisme de gestió conjunt o, en els pitjors dels casos, doncs tants dies per uns, tants dies pels altres. El problema moltes vegades ha sigut no tant que no existís la possibilitat o els espais on desenvolupar aquest tipus d'espectacles que comentaves, sinó que l'administració s'ho ha menjat tot. O sigui, en el moment que les administracions, i això ja no és un mal només de l'Ajuntament de Sant Cugat, sinó que s'ha anat reproduint, diuen, escolti, societat civil, relaxis, apartis, ja ho faig jo, és quan s'han complicat les coses i quan s'han dificultat les coses. O sigui, els models o les vies paral·leles que moltes vegades han obert les administracions sense tenir en consideració el que ja existia, és el drama del país i és el que ha portat doncs, a moltes entitats, a molts col·lectius, a molts grups de teatres, doncs, a estar en una situació de crisi o fins i tot de desaparèixer. No? Per tant, en aquí, el que dius, no? Aquest espai podia haver existit jo crec que podia haver existit perfectament a la Unió. Però la Unió, en el moment que intenta reprogramar, no?, en aquests anys on hi ha hagut aquest debat constant amb l'administració i amb la direcció doncs del Christian, doncs intenten reprogramar i anar a quin és el gran problema? La gent no se n'assabenta. El potencial comunicatiu que té l'Ajuntament no el pot superar una entitat. I llavors, o aquí hi ha un acord, quan ens entenem tots i tenim una cartellera única, o com a mínim compartida, o és molt difícil competir amb el que és el potencial comunicatiu del Teatre Auditori. I a més, quan molta gent que ha arribat a viure a Sant Cugat, per assabentar-se de què es fa culturalment a Sant Cugat, agafa només el programa del Teatre Auditori, no buscarà el programa de la Unió. Per tant, aquí també ha d'haver-hi una entesa amb aquesta programació. Es faci independentment, és igual, allò que es parteixin, doncs mira, 150 dies per un i els altres per l'altre, igualment la comunicació va conjunta, o és molt difícil donar sortida en aquests grups locals.
A mi em sembla que, a veure, amb el tema del Teatre, amb el tema de la Unió, ens trobem com amb altres entitats el tema de la simbiosi entre entitat i públic, no? Vull dir, A veure, és evident que històricament l'únic teatre que ha existit és el de la Unió, no? Com a tal, com a sala. El passa és que per impossibilitats o mancances econòmiques a l'entitat s'ha anat degradant i en aquests moments, home, diguem-ne, és un punt de vista funcional i sobretot de seguretat i tal, la cosa va justeta, no? Aleshores, a veure, trobar un acord amb l'Ajuntament a mi em sembla fantàstic. El passa és que també has de tenir en compte que si agafes un acord amb l'Ajuntament i tindrà unes atribucions i tindrà la cosa a dir perquè s'ha de cridar de posar cabelles. Per tant, has de renunciar una mica a l'amor propi d'entitat i a reconèixer que el moment que passa a ser una cosa pública, encara que patrimonialment sigui teu, està en una altra dimensió. I amb això volia dir que, ostres, no som capaços de trobar aquesta simbiosi, no? Perquè, posaré un altre exemple, per exemple, no? D'entitat que té un local molt gros, que és el Centre Popular Andaluz, amb tots els meus respectes, que va anar juntament amb el paquet del local, indemnització, carrer, tot allò, ja ho sabem, i està absolutament infrautoritzat. Està absolutament infrautoritzat. Dius, hòstia, quina pena, no? Per una banda diem que ens falten sales i per altra banda tenim sales infrautilitzades, no? També es va programar una sala, un petit auditori a la Casa de Cultura, no? Aquella ampliació que era la fase 2 i es va tenir que deixar perquè no hi ha calés, no? Bueno, a veure, sí que hi estic d'acord que l'ideal, i una miqueta en línia que vas tu, no és per grups locals, ha de ser per, senzillament per... obres de petit format que poden ser tan professionals com el que facin al Teatre Auditori, no? Però crec que s'hauria d'anar a un circuit integrat, no? Entorn del Teatre Auditori, que tothom el coneixés, que hi hagués el Teatre Auditori, però la Unió, el de Mirasol i tal, perquè, clar, si no és el que dius tu, no? Sembla que hi hagi dos circuits, jo crec que n'hi ha d'haver un de sol i que es potenciïn mútuament, no? I que el Teatre Auditori faci una mica, no dic de mare, però a convoi i tot això, i que hi hauria d'haver un circuit integrat de sales d'arts escèniques a Sant Cugat.
No, i després, a veure, amb el que deies,
i a més la posició geogràfica de la Unió, és que escolta,
és magnífica,
és la millor, és que és la millor.
A peu, pots anar-hi a peu tranquil·lament.
Mira, Sol, per exemple, no tindrà mai aquesta centralitat, vull dir, això està...
No, la Unió és de traca i mocador. A més, pensant en gent d'altres barris de fora, és que està a 5 minuts de l'estació. No, perquè passant gent que pot vindre de Mirasol, de les Forestes, de les Planes, inclús de Gràcia, per dir-ho.
Sí, sí. No, ja t'apunten aquí, eh?
Sí, a les primeres.
No, i a veure, amb el que...
El marítim de Sant Cugat.
Clar, clar.
No, el que dèiem d'aquesta sala B o de la Unió, del que sigui, acollir el localisme, a veure, el localisme s'ha d'acollir en l'escenari...
Bona lectura de la paraula, eh?
No, bona lectura de la paraula, però vull dir que no convidem algú a pensar que volem condemnar, entre cometes, el localisme a una sala B. Si aquella proposta local requereix d'un escenari de 400 metres quadrats, el Teatre Auditori ha d'acollir aquesta proposta. Això és evident, vull dir que no ens pensem ara que encara serà un tancament més gros a les entitats de la ciutat, el Teatre Auditori, perquè hi ha una sala B, no fotem.
Però, escolta, al final, quan tu et fiques en el món de la gestió cultural... El que mana és la resposta del públic. O sigui, per una banda la coherència i després la resposta del públic. Si ara estem parlant que l'auditori pues, té una capacitat d'autofinanciació dels ingressos, no sé, del 40%, heu citat, el 40% escaig, molt bé, pues, és el mínim que se li exigirà a la Unió, perquè no pots estar muntant bolets tremendament diferenciat, encara que igual hi haurà, pot haver-hi, no sé, un període de rampa de llançament fins que això, allà, hi ha un objectiu a 3 anys, però un objectiu a mitjà termini serà equiparar-lo econòmicament amb l'altre. Per això fa falta coherència, per això fa falta una programació d'allò, per això fa falta la publicitat i per això fa falta deixar-se a vegades de sensibleries, no sé si m'explico, sí. I anar a la professionalització si realment hi estàs apostant per això, no? És complicat. Jo penso que aquests trànsits són molt complicats perquè una cosa és repicar i l'altra és anar a la processó, eh? Vull dir, això més fàcil.
Tindrem temps de parlar-ne. Voldria parlar amb vostès ara dels pressupostos generals de l'Estat. He decidit treure 4 dades de les moltes que se'n poden treure. Cau un 25% la inversió a Catalunya, les pensions pugen al mínim, és a dir, un 0,25%, cau un 24% al fons de competitivitat i la previsió del deute públic, atenció, frega al 100% del PIB, el 99,8%, si no m'equivoco. He intentat treure aquestes 4 dades més destacades, òbviament vostès en deuen tenir algunes més perquè deuen haver llegit ja alguns articles i els demanaria una opinió d'aquests comptes que ens va presentar ahir el senyor Montoro en roda de premsa amb aquest codi QR que ensenyen. Ja no porten tots aquells feixos de paper, sinó que ja van molt digitalitzats.
Jo crec que el codi en lloc de, com es diu,
QR, perdó, dic QR, allò no és per Rangers, no era el QR. En aquest
cas, el codi te va enterar.
Te va enterar.
No, a veure, a mi una de les coses que em fa gràcia és dir, són els pressupostos de la salida de la crisi. I dic, hòstia, Montoro no ha parlat amb el Puig, perquè el Puig li diria que això, la crisi ja està, si ja prova a parlar del passat, ja que és això de salir la crisi ja prova a parlar del passat, que si no cal li diguin a les de la Panrico. A veure, jo, ostres, si això és els pressupostos de la salida de la crisi, que no es passi res, no? Perquè dic que no sé què s'entén per salida de la crisi. Si per salida de la crisi s'entén quatre dades macroeconòmiques que estan millorant, que segur que milloren, no? Pot ser les exportacions, probablement, que la inflació, que l'atur baixarà una dècima, però a veure, uns pressupostos, i que territorialitzats de les seves conseqüències per Catalunya, no? Però que, bueno, que baixa la inversió. Oh, vol dir que menys activitat econòmica, més recessió, més atur, això d'allò. Que condemnen els pensionistes, i pensant no amb els que cobren 2.000 euros, sinó amb els que cobren 600.
I els que mantenen famílies.
Que són la majoria, que només els augmenten un 0,25%. Ja comencem, ja la pèrdua del poder adquisitiu, que anirà per allà. Que no hi ha diners, que a Catalunya ja s'ha parat tot el tema de la llei de dependència, no? Perquè no arriben calés de l'Estat, i per tant no hi ha calés per fer places concertades a les llars d'avis. O sigui que sempre va per als mateixos, els pensionistes, tu, entre la pensió tal i qual. Francament, jo veig que són els pressupostos socialment absolutament injustos, que jo crec que empitjoraran la situació de molta gent, que no crec que incentivi la reactivació econòmica, i que ja, per acabar, pel que fa a Catalunya, doncs, bueno, si a sobre li sumes tot el contenciós que tenim, no?, des del punt de vista conceptual, per dir-ho d'una manera, que no ens posem d'acord, si a sobre això li sumes, que en temes concrets, doncs encara sembla ser que encara hi ha, encara, diguem-ne, posen més llei al foc, dius, bueno, pues, no sé com ens en sortirem, no?, perquè, clar, si almenys diguessin, no, mira, és que no tenim més calés, que la va dir el Montoro.
Ens en sortirem sortint-ne.
No, però si almenys...
Sortint-ne d'Espanya,
si vull dir. Si aquest no tenim més calés, que diu el Montoro, que realment suposo que els calés ja els que hi ha, bueno, ni podria haver-hi més, però això és un altre tema. Si aquest no tenim més calés, no podem més calés, n'és acompanyat d'una conversa dels temes de fons, com Déu mana, no? Almenys que conceptualment ens comencessin a aclarir, dius, bueno, encara, però clar, si aquesta conversa i aquestes apuntar solucions no existeixen, i a sobre les sumes, que no hi ha calés i que per tant ens arribaran menys calés i els que ens deuen tampoc ens els pagaran, bueno, jo crec que la situació, des del punt de vista del que es diu ara l'agenda social i l'agenda nacional, doncs en què em sembla que aquest curs que ha començat ara es complicarà.
Bueno, a veure, el tema de les pensions, ja quan l'Estat va anunciar que les volia anar desligant de l'IPC, doncs ja...
Era per tremolar.
Es veia venir.
No, això estava cantat.
I, bueno, ja...
El Toni, ja tenim, ja el Toni que és pensionista, ja fa temps que tremolava, ja.
Bueno, que ho sabia.
Per tant, això estava, bueno, com dèieu, més que cantat, no? Després, temes d'investigació, també hi recerca, que això, reben una clatellada...
Això ni se'n parla,
important.
Ja.
Sí, sí, no.
Jo he tirat quatre dades, és un drama. Però...
Sí, però està bé que les traieu. A excepció de la militar, no? Això ho he pogut llegir. Evidentment, no m'he mirat el pressupost a fons, però sí que hi he anat
la Casa Reial, menys 2%.
Sí, un 2% de la Casa Reial està molt bé, home. I el que és la inversió, jo crec que tot això denota no uns pressupostos per sortir de la crisi, sinó són els pressupostos d'un estat en crisi. Si no, no s'explicarien moltes de les partides que veiem. Però més enllà del debat de què s'inverteix, què no s'inverteix, què ens costen les coses, també hauríem de saber quines competències té l'Estat i quines competències tenen el que fins a dia d'avui són les comunitats autònomes. Perquè, clar, està molt bé, doncs, que l'Estat pugui jugar a donar lliçons a les comunitats, pugui estar exigint una sèrie de mesures, i en canvi, doncs, el que no s'explica és quines responsabilitats tenen les administracions autonòmiques i locals i quines són les conseqüències de que es retallin moltes d'aquestes inversions o moltes d'aquestes transferències a les comunitats autònomes. I després, doncs, a partir d'aquí, analitzar totes les despeses que té a l'Estat sense competències, que també fan molta gràcia. Per tant, el dèficit d'inversió a Catalunya arrossegat, ara agreujat per aquesta retallada important, i després el que tampoc s'explica mai, anem a veure de tots els pressupostos d'inversions a Catalunya que ha aprovat l'Estat quin és el grau d'execució, que aquesta és l'altra, un cop acaben els exercicis pressupostaris, veure d'allò que van dir que es gastarien a Catalunya què s'han gastat i què no, perquè també cauríem de cul a terra.
Sí, bueno, jo penso que això que acabes de dir ara al final també hauria de ser la base dels anàlisis quan parlem d'aquesta xifra, perquè estem parlant de nominal contra nominal, el qual no serveix per res. Després, en el decurs de l'any, s'aproven una quantitat de partides urgents per tapar des de dèficits tarifaris d'allò el que calgui, que deformen completament la lectura de no sé què. L'any passat es va tenir que ampliar el fons de l'atur un 10% i no és que aquest any s'hagi ampliat, és que s'ha reflexat la despesa real de l'any passat. No és que hagi augmentat la sensibilitat al voltant de l'atur, sinó senzillament que estan mal fets els pressupostos de l'any anterior. M'explico. Llavors, si parléssim en termes d'execució, veuríem que les coses, a l'anàlisi que estem fent, tampoc el mirarien des d'un altre punt de vista. Mira, jo penso que estem en el procés històric de desmuntar l'estat del benestar a Europa. A Europa, i puc estar equivocant, em sembla que és el 40 o el 50% del que es gasta el món en l'estat del benestar es gasta a Europa. O sigui, el qual som el 7% de la població, em sembla, o el 5% o no sé què, i ens gastem el 50% de la protecció de les persones al món. Evidentment, aquest model, o muntem aquí la muralla xina, o aquest ens el desmunten. I estem dintre d'aquest procés. El problema és que a nosaltres ens toca viure aquest desballestament global de l'estat del benestar. Que després hi fotem l'afegitó de si Catalunya, si Espanya, si Itàlia, si Sicília, el que tu vulguis. El procés és irreversible. Mentre no siguem capaços des de l'esquerra o des de la generació de riquesa de donar-li la volta a aquest d'allò. Aquest pressupost, pues, és un drama, evidentment, però és que és un drama la realitat i és un drama la deute que estem deixant als nostres fills.
Amb aquest 100%, no?
Aquest 100%, no, no.
L'any que ve, 8.
Perdona, l'any que ve, que d'aquí 2 anys serà el 120%, perquè ara ja l'únic argument que tenim és que com que estan baixant els tipus d'interès ens costa menys. Això és tan mentida com diu el contrari. És tan mentida com diu el contrari. Estem sobrevisquent nosaltres a costa de com podran viure els que vinguin a darrere. I d'això també n'hem de ser conscients. No sé com es resol, eh? No sé ni com es resol.
No, si ho saps, ens ho dius.
Ni m'hi dedico, ni em paguen per això. Però aquesta constatació és real, eh? Aquesta constatació és real. Estem visquent el que n'hi diuen per damunt de les nostres possibilitats i deu ser així, bueno, mala sort. Una altra història és que això sigui just i que el repartiment de l'esforç sigui el correcte o no. I respecte a lo de Catalunya, bueno, penso que respecte a Catalunya està siguent el reflex d'una situació que estem visquent, que no sé com acabarà, però que les etapes intermitges no són precisament de facilitar les coses a l'enemic, sinó que més aviat són de posar-li mines al camí, aviam si li peten en el peu, no? I suposo que estem en aquesta situació.
Domènec, com ho veus tot plegat? A part de negre, que ho veiem tots negre, però vaja, quina tonalitat.
Sí, a veure... Jo com a historiador m'han interessat sempre molt poc els pressupostos i m'interessa molt més les resolucions de pressupostos, que és on hi ha la veritat. Diguéssim, els pressupostos allò representa que són les intencions, les resolucions és on hi ha realment...
On
hi ha el que s'ha fet, no? Que és el que realment és important veure i de més. I en tot cas el que és curiós és determinar les diferències que hi ha entre un i l'altre i de més. Esclar, pel que fa, per exemple, a inversió pública a Catalunya, jo si diu que ens han baixat un 25%, perquè aquest 25% s'executa, hi signo.
Igual hi guanyaríem.
Hi signo. Hi signo perquè realment hi guanyaríem. Hi guanyaríem i guanyaríem molt. Normalment el que passa és que es diu no, aquest any Catalunya tindrà una inversió de tants milions, etcètera, etcètera, però aquesta inversió després no s'arriba mai a executar, ni s'adjudica, ni res. I per tant, a veure, tot allò que ha sortit en el pressupost no té cap mena de sentit ni té cap mena d'incidència pràctica a la vida real, no? I amb aquest aspecte, doncs, bueno, si ja ens diuen menys i després encara pensen retallar-ho, doncs, sí que estem com allò, bastant fotudets, eh? Però, en fi, penso que el que és un drama és el tema aquest de que retalli sobre els temes de recerca, perquè els temes de recerca és el que ens han d'ajudar a sortir endavant i és el que realment ens poden donar potencial. I per tant, a l'hora de retallar, doncs, cal pensar-hi, una mica sobre el que, a quines bandes es pot i a quines bandes, diguéssim, no es pot. En quant al tema de les pensions i el tema aquest que parlava el Toni, diguéssim, de l'estat del benestar, sí, diguéssim, en els anys que hem tingut una bonança econòmica extraordinària, ha sigut possible aquest estat del benestar. També, diguéssim, cal dir que aquest estat del benestar ha estat possible perquè hi ha hagut una externalització dels costos, és a dir, no és que ens l'hagin pagat nosaltres, sinó que molta part ha vingut, ens l'han pagat els tercers països del món, allò que en deien els països del tercer món i del quart món, amb l'explotació de tot això, no? Vull dir, clar, i que ara, diguéssim, que aquesta gent es comença a moure i tot plegat, doncs veiem que no podem fer les mateixes inversions, doncs, que es feia abans. No sé, hem de ser una mica conscients. Vull dir, quan el 2008 vam començar a parlar de la crisi i de més, dèiem que la sortida d'aquesta crisi seria un país completament diferent. I després això, bueno, ho hem anat oblidant, i llavors sempre tenim l'idea de que la percepció de que la sortida de la crisi és tornant a l'estadi que estàvem anteriorment i no volem recordar de que, home, en aquell moment ja ho dèiem, això de que no sortirem exactament de com hi vam entrar.
Jo crec que, clar, el rerefons és social sempre, no? I jo crec que aquí estem vivint des fa un temps el que em diu l'egoisme de les elites, no? I l'altre dia llegia, ja ho havia sentit abans, un article d'Anton Costas que deia que tant el crac del 29 com la crisi del 2007-2008 havia vingut precedida pel moment de major desigualtat social. És curiós, això és un element a tenir en compte, no? O sigui, el tema et ve de lluny,
Sí.
Ve de lluny. I tot aquest procés de disputar el pacte social aquest implícit que es va poder després de la Segona Guerra Mundial, de dir, bueno, no ens farem mal i farem una certa distribució igualitària de la renda, per entendre'ns, bueno, és evident que això s'ha trencat i que hi ha hagut sectors que han tingut interessos de trencar-lo. I dintre d'aquest context cal entendre la desfiscalització de l'Estat. O sigui, fa anys que l'Estat s'està fiscalitzant, baixar els tipus d'allò i tal i qual, fins i tot es va arribar a dir que baixar impostos era d'esquerres i tal, bueno, pues en estes estamos, no? En estes estamos, no? Vull dir, a veure, els interessos del deute que pagarà l'Estat espanyol aquest any superen els diners destinats a l'atur, amb 5 milions i mig d'aturats registrats. Dius, bueno, un Estat no hauria de ser capaç. Clar, si tinguéssim un Estat capaç d'autofinançar-se amb els seus impostos, no ens hauríem d'endeutar, no? Bueno, doncs aquest hauria de ser l'objectiu, no? Aquest hauria de ser l'objectiu, perquè, clar, els beneficiaris donen la casualitat que sempre són els mateixos, perquè el gruix dels que tenen diners per invertir en deute, que cobren els interessos que paguem amb els nostres diners, acostumen a ser els mateixos que s'escapen del fisc. És curiós, no? I per cert, a Catalunya, que no es diu mai, que es parla, a veure, per la banda alta, que el dèficit amb l'Estat i tal són 16.000 milions. Exactament els calés que se'n van al frau fiscal cada any, tu. Es calcula que són 80.000 milions a nivell de tot l'Estat, aplica el 19% del PIB per representar Catalunya, són 16.000 milions. Exactament el mateix. Hòstia, això ens hauria de fer reflexionar, no? Però és que en moments, l'altre dia comentava l'Antoni, en moments de crisi com aquest, l'egoisme de classe és tan alt, vull dir, Estats Units, avui, està a l'abisme fiscal pressupostari perquè els republicans es neguen a negociar i aprovar la reforma del sistema sanitari.
No, i han enviat treballadors a casa, directament.
Perquè els republicans es neguen a ampliar la protecció sanitària de les classes populars. Estan disposats a petar el país amb totes les repercussions que això tindria a l'economia mundial. No? Dius, això és egoisme de classe, això és dir... Bueno, anava a dir una frase que no...
No, la pots dir, si vols, vaja, es parla la policia
és
fora.
És quasi una frase xenòfoba, quasi.
Ah, doncs compte, si és aquest... Toni, anaves a fer alguna cosa més?
No, a veure, amb la línia del tema de recerca, o sigui, tens la sensació de que la sortida de la crisi, bueno, no ho sé, la deuen plantejar, doncs, amb les partides doncs, de subsidis i de, evidentment jo estic a favor de la protecció social i de l'estat del benestar, no se'm malinterpreti, però la millor política social és la inversió en creació de riquesa, i això és el que no veig en lloc dels pressupostos, no d'aquest any, de tots els altres. I els fons europeus que aquest, o sigui, l'estat espanyol n'ha rebut i forces, doncs els hem vist dilapidats doncs, fent trens amb sistema radial i que van a petar fronteres que et diuen que el país del costat no pensa fer el seu tram, o amb vies doncs, que et porten a Galícia amb tots els meus respectes, i no creant les infraestructures...
El disponible de tot això són els aeroports.
Aquests també són macos. I no creant les infraestructures realment, que no dic que siguin rentables el primer any d'haver-les inaugurat, però com a mínim que siguin útils. I el problema d'aquest estat és que les inversions ja no només no busquem la rentabilitat, sinó que a sobre són inútils. I aquest és el gran drama. Llavors, la creació de riquesa, o el, per mi la millor política social seria la inversió en creació de riquesa i en recerca.
La paradoxa de tot això és que tot això que d'aquest sistema radial d'avi, tot això que ha sortit mig fallit, és que tot es feia en ares a la cohesió social. Aquest era el discurs.
Perquè cada província havia de tenir la seva estació d'avi.
No, la cohesió social d'Espanya es basava en que Madrid estigués connectada amb qualsevol capital de província. Bueno.
Sí. Escolta una cosa, mira, només que en aquest pressupost Si digués la veritat del dèficit tarifari elèctric que s'haurà de fer el 2014 i si digués la veritat de la nova empresa, del nou FROP que s'haurà de crear per ficar-hi totes les autopistes que estan ja en suspensió de pagaments, que ara en concursal, en situació concursal avui en dia, aquests se'n van a Norris, o sigui, tota la partida que està d'inversió queda zero. O sigui, a sobre s'estan muntant els pressupostos damunt d'unes bases de pura fal·làcia, ocultant el que encara no ha petat. Quan tothom sap que això peta, perquè ja estan en el jutjat, la Radial 30, la 40, la no sé què, la de Toledo, la de... Tot això poden ser 2.000 milions d'euros més.
Estan totes, no, ja, em sembla?
Totes, les 7.
Situació concursal 7, o sí.
A darrere hi ha Vertis, no sé què, ACS, que aquests volen cobrar. Com es farà això? Pues el FROP. Un altre FROP, si està claríssim, és el mateix en termes econòmics, que siguin pisos que siguin carreteres, és algo que no serveix per res.
Escolti, i els que van decidir aquestes inversions...
Fa uns anys vam tenir el FROP, ara tenim el FROP.
Ara tenim el FROP.
I els que van decidir aquestes inversions no haurien d'anar davant d'un tribunal?
Per ara només hi ha el Narcís
Serra. No, perdona.
Jo he fet una pregunta, Josep, ja està, Josep, ja, ja, ja busques.
Davant d'un tribunal no, darrere unes reixes.
Sí.
Bé, jo espero... Jo segueixo pas a pas els processos. Jo veig que avui estàs una mica punky, jo.
S'ha pentinat malament avui.
Clar, ho ha fet aquest paper. No?
Sí, sí. Però tots a la presó.
Tots a la presó, sí.
No, tots no, però uns quants sí.
Bueno, doncs pues ja veus que això...
Ostres!
Encara és feble, el tema. Que...
Sí, sí que és cert que, diguéssim, amb això que diguéssim el Toni, realment les inversions s'han fet no tant pensant en el país, no tant pensant en la cohesió social, encara que aquesta sigui la
solució. Aquest és el discurs.
Sinó que realment el que s'han fet és pensant en les empreses que ho estaven construint i que n'obtenien, diguéssim, els beneficis. És a dir, el que realment es fa és una transferència de rentes entre les classes populars i les classes altes.
Les oligarquies.
Quan surt el
tu te'n recordes en qui es va... En qui es va reunir Rui Zapatero quan va voler parlar de... En qui es va reunir? Amb els grans banquers i els constructors.
Sí, sí. Bueno, però és el que deia, diguéssim, en Barret dels Estats Units. Diu, mira, diu, la lluita de classe existeix i l'estem guanyant nosaltres.
El Barret m'ha fet d'això, sí.
I per tant, vull dir, a veure...
Que és el senyor que es va assabentar del que pagava impostos la seva secretària i ell i es va quedar parat. Que més o menys pagaven el mateix, no? Vull dir que...
Sí, però veus, anar fent...
Sí que paga, aquesta.
Sí, però sí que mantenim el sistema així.
Anar fent declaracions de creacions, va perdre pistonada i el va passar davant a la Mancio Ortega.
Exacte,
encara és la tercera fortuna.
Escolti, no podrem comentar aquestes paraules de l'Esperanza Aguirre de Catalunya és propietat de tots els espanyols. No som una nació, som una possessió, o què som?
Sí, doncs? És el dret de conquesta.
Jo puc dir que sóc propietari, en sentit vertical, de 80 metres quadrats de Catalunya. A part d'això, no, el meu patrimoni s'acaba aquí. No?
Escolti, ho hem de deixar aquí. Jordi Casas, Toni Ramon, Domènec Miquel i també Toni Santos, moltíssimes gràcies avui per haver vingut a la tertúlia i ens veiem la setmana que ve. Molt
sí,
bon dia.
Bon dia.
Sí, apa, adéu. Viure'n much more.